El govern rebutja el nou sistema de finançament i avisa que acudirà als tribunals i obliga a pujar impostos. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La presidenta del govern, Marga Proens, denuncia a les xarxes socials que la proposta del Ministeri d'Hisenda, que assigna 412 milions d'euros més a l'any a les Balears, menysprea la comunitat i amenaça l'autonomia fiscal. El portaveu, Antoni Costa, adverteix que la principal línia vermella és qualsevol intent d'imposar una pujada d'impostos, especialment, diu, el de successions i donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
El Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56% i mig de l'IVA per acabar, segons la ministra Maria Jesús Montero, amb les desigualtats actuals. Ara és d'un 50% en els dos casos. El Consell de Política Fiscal i Financera s'ha convocat per dimecres que ve. El finançament marca l'actualitat d'aquest divendres 9 de gener, en què també passa per la plana de tribunals. Toni Sastre.
Condemna de 7 anys de presó a la dona que va matar la seva tia de 91 anys i la va ficar en una maleta a Sineu. L'acusada ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia i ha reconegut el delicte d'homicidi agreujat que se li imputava. Els fets varen passar l'abril de 2024. La dona va intentar simular una mort accidental per enganyar els serveis mèdics i la policia.
I Coldo García demana ser absolt pel judici de les mascaretes i sol·licita que testifiquin el president català Salvador Illa, el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i Francina Armengol.
L'exassessor de José Luis Ábalos ha presentat un escrit davant el Suprem en què exposa que sense delicte no hi ha responsabilitat. Coldo, que s'enfronta de 9 anys i mig de presó, demana com l'exministre l'absolució.
I l'Associació d'Amics del Poble Sarauí fa una crida per trobar famílies d'acollida per als nins sarauís aquest estiu.
L'estiu passat, un total de 36 infants passaren les vacances a les Balears amb el programa Vacances en Pau, mentre que enguany seran 34. D'ençà de la pandèmia, explica la presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, hi ha hagut un canvi de tendència.
Nosaltres fa 38 anys que el Finder d'associació, bastant abans eren 200 infants que duem aquí a les Balears, la majoria a Mallorca, però també a Menorca i a Eivissa. I la crisi es va reduir i la pandèmia, com dèiem ara, pues, costa moltíssim.
El govern inicia una enquesta a la ciutadania per avaluar com els residents de les Illes Balears perceben el problema de l'habitatge.
Les dades que recopilaran formen part d'una operació estadística que s'incorporarà al futur Observatori de l'Habitatge i que té com a objectiu sondejar la conjuntura del mercat des del punt de vista de la demanda.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha conversat amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor, Edmundo González. Sánchez els ha traslladat la seva disposició a intervenir per una transició democràtica al país. Així ho ha dit en un missatge a la xarxa social X. I amb les baixes de Manu Morlanes i Antonio Raillo, el Reial Mallorca tractarà de sumar aquest diumenge els 3 punts a Vallecas. Toni Tenerife, bon vespre.
Així és, bon vespre. Jacob Arrasate, tècnic del Real Mallorca, treballa de cara a confeccionar un equip el més competitiu possible per fer front a un Rayo Vallecano que també pateix problemes a nivell classificatori en un partit que jugarà aquest diumenge a partir de les 2.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. L'AEMET manté fins d'aquí una hora l'avís groc per mala mar i fort vents a bona part de l'arxipèlag, uns avisos que demà es mantindran a Menorca i a Mallorca. Miquel Salamanca, bon vespre.
Bon vespre. Sí, tens marcat per aquest vent. Avui jornada complicada en aquest sentit. S'han superat els 100 km per hora. Això ha passat a Mallorca, concretament a l'estació de Sa Tudosa, això és el Parc Natural de Llevant, i destacant també els cops de vent entre 70 i 80 que han patit a les Pitiuses en 78, per exemple, a l'aeroport d'Eivissa, o 76 en el port de la Sabina Formentera. Aquest vent ha provocat un temporal marítim amb ones que han superat els 6 metres a la boia de Sa Dragonera i els 5 en el cas de de la boia de Mol, i en aquest sentit tampoc hi ha especial novetat i res de nou a la vista, perquè demà tornarà a ser una jornada marcada pel vent. Avui era de ponent, demà serà de mestral, però altra vegada tornarà a bufar amb intensitat, amb cops forts que podrien superar altra vegada els 100 km per hora en els relleus de Mallorca, i podria arribar a superar també els 70 a la resta de les Balears, sobretot a les costes exposades en aquesta direcció del vent, de mestral, del nord-oest, on també es podria arribar a superar puntualment els 80. Situació marítima complicada, amb ones que podrien superar els 6 metres, i tota aquesta alteració, tant pel que fa al vent com a la situació marítima, no vendrà acompanyada de precipitacions, perquè demà farà sol. Aquest vent de mestral no ve acompanyat de nígols, i pot haver qualque nígol retingut a punts de la Serra de Tramuntana per efecte del vent, i també pinzellades de nígols prims més espesses demà cap vespre, sobretot cap al nord de les Balears, però insistim, sense precipitació. Això sí, farà més fred demà. Avui ha pujat la temperatura i, de fet, han tingut qualque valor proper en els 20 graus. Això ha passat cap en el nord-est de Mallorca, també punts de les Pitiuses, valors de 8 i de 9. Això demà no passarà. De fet, tindrem temperatura bastant més frenada, màximes que tot estirà arribaran a 13 a 14 graus.
Gràcies, Miquel, i com cada divendres repassaran les estrenes cinematogràfiques, i avui vos explicarem el prop de més d'un centenar d'activitats que formen part del programa de Sant Antoni d'enguany a Menorca. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern rebutja de ple la proposta de finançament autonòmic presentada pel Ministeri d'Hisenda. De fet, adverteix que anirà als tribunals si en la lletra petita se'ls obliga a pujar impostos. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha denunciat a les xarxes socials que la proposta ministerial amenaça Maria Eugènia Quegles l'autonomia fiscal i maltracta les Illes Balears.
El govern d'Espanya torna a menysprear el ciutadà de les Illes Balears amb una proposta que segueix maltractant les nostres illes. Són les paraules escrites per la presidenta a la xarxa X. Tant ella, per escrit, com el portaveu Toni Costa, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, s'han queixat que la proposta de Maria Jesús Montero no atén cap reivindicació com les variables del creixement poblacional o la població flotant a l'arxipèlag.
No recoge ni una sola de las peticiones de Baleares, ni una. Ni recoge la población flotante, ni recoge el crecimiento poblacional.
Costa critica que l'acord s'hagi negociat abans amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i no amb les autonomies, i adverteix Montero que la principal línia vermella per l'executiu de Proens és qualsevol intent d'imposar una pujada d'impostos, especialment el de successions i donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
La proposta de finançament autonòmic assigna 412 milions més a l'any a les Balears. Aquesta xifra no l'ha donada el Ministeri, sinó el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, minuts després.
Assegura que amb aquest nou sistema l'arxipèlag se situa per damunt de la mitjana en finançament per habitant ajustat. Rodríguez exigeix al govern de Provença responsabilitat a l'hora de planificar el destí de l'increment de finançament.
Yo le pido al gobierno balear que esta mejora de financiación realmente se vuelque a esto, como el factor de insularidad. Se vuelque justamente allí donde lo necesitamos. Y está claro que hoy Baleares necesita mejorar esas listas de espera sanitaria que están en boca de todos y que están suponiendo pues unos serios problemas ya de lo que es el derecho al acceso a la salud pública.
Aquesta proposta de finançament està en un procés embrionari, no hi ha cap model de finançament senzill, però pel que han explicat avui pot ser el sistema més complet vist fins ara, amb moltes variables en funció de les característiques i el comportament de cada comunitat. El Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA. Ara és un 50% en els dos casos.
Aquest increment implicaria que la major part dels ingressos procedents dels dos grans impostos espanyols s'entreguin a les comunitats per reforçar els serveis públics. És un dels punts de la proposta de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda que ha detallat i que, segons Montero, pretén eliminar les desigualtats actuals.
Un sistema que garantizara la solidaridad interterritorial, que redujera las diferencias actuales e injustificables en financiación por habitante, se estaban produciendo una brecha entre comunidad mejor financiada y comunidades peor financiadas que no tenía ningún tipo de justificación.
Aquest increment de l'impost de la renda i de l'IVA, a més de la incorporació d'altres impostos especials com el del joc a la cistella d'impostos cedits per l'Estat, suposarà un augment addicional de 16.000 milions per les autonomies.
La ministra ha confirmat que el nou model tendirà a l'ordinalitat, és a dir, que cada comunitat rebi de l'Estat en funció d'allò que aporti, tot i que no pot garantir l'aplicació d'aquest principi per a totes les comunitats.
Això perquè el principi s'alterarà en alguns casos per garantir que cap comunitat hi perdi, com és el cas d'Extremadura. En el model de repartiment es té en compte la insularitat, però la proposta del govern espanyol vol limitar el repartiment si es practica dumping fiscal.
Jo que hi ha territoris amb molta capacitat tributària que no lo compartan, lo puedo entender. Lo que ya no puedo entender de ninguna manera es que territorios que tienen poca capacidad tributaria, además, le perdonen los impuestos a los ricos en su territorio y pidan más dinero al gobierno de España.
Montero ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera dimecres que ve i després la vol negociar de manera bilateral en cada autonomia. La vicepresidenta reclama el suport del PP a la norma que haurà de consagrar al Congrés dels Diputats.
El 70% de 21.000 millones de euros va a gobernar a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y esto costaría mucho trabajo que el Partido Popular explicara en su territorio por qué no.
La proposta també dona a les comunitats autònomes la possibilitat de renunciar a l'actual sistema de lliuraments a compte. Reben la part proporcional dels impostos, com l'IVA, 2 anys després de la recaptació per passar a ingressar en temps real si entren en un nou sistema de caixa compartida. A més, les comunitats tindran més capacitat normativa i en funció de l'execució d'aquestes competències rebran més o manco de la cartera estatal creada per l'Estat.
La intenció del Ministeri és que el nou model entra en vigor l'any que ve i tingui una durada de 5 anys com l'actual, que per cert du 12 anys caducat. La ministra ha assegurat que cap comunitat podrà rebre manco recursos com l'actual sistema. Es diu mantenir l'estatus quo, un concepte que se'n sentirà parlar molt, com el ja comentat dumping fiscal.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La dona que va matar la seva tia de 91 anys a Sineu està condemnada a 17 anys de presó per un delicte d'homicidi agreujat. Ha reconegut haver mort l'anciana en una vista de conformitat celebrada a l'Audiència de Palma.
Avui s'ha fet ferma aquesta conformitat. L'acusada reconeix els fets i accepta 17 anys de presó i 8 de llibertat vigilada. La fiscalia la considera responsable d'un delicte d'homicidi agreujat perquè es va fer contra una persona vulnerable. Eduardo Luna es el abogado de la defensa.
Lo positivo de esta conformidad ha sido que se han tenido en cuenta las circunstancias de mi cliente, pues que era una persona de cierta edad, que no cometió el hecho buscando un ánimo de lucro o algún ánimo espurio detrás de los hechos, sino que simplemente fueron un cúmulo de circunstancias por temas psicológicos que ya venía arrastrando y por adicciones que también pues influyeron mucho en el momento de los hechos. Entonces, todo eso se ha valorado a la hora de llegar a esta conformidad con la fiscalía.
Els fets varen tenir lloc el diumenge 14 d'abril de 2024. La detinguda feia mesos que cuidava la seva tia, una anciana de 91 anys, i l'hauria mort apunyalant-la amb un ganivet. Després la va traslladar des del seu pis a Sineu fins a la casa de l'anciana a Palma dins una maleta de grans dimensions.
I la Policia Nacional ha detingut a Binissalem un home fugit de la justícia alemanya acusat d'estafar usuaris d'una web pornogràfica.
L'arrest a petició de les autoritats alemanyes es va produir dimecres. El detingut està acusat d'un delicte patrimonial. Tot apunta que l'home, juntament amb altres persones, oferia contingut de pagament en un lloc pornogràfic que, després d'abonar-ne l'impost, mai arribava a materialitzar-se.
I una ciclista ha resultat ferida greu en ser atropellada per un autobús del TIP a la plaça d'Espanya de Palma.
L'accident s'ha produït avui a hora baixa quan el vehicle iniciava la marxa amb el semàfor al seu favor. Els serveis d'emergències s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets, han atès la víctima i l'han traslladada a l'Hospital de Son Espases. La policia local ha obert una investigació per determinar les circumstàncies.
I en plana de tribunals, novetats en el cas Mascaretes. Koldo García ha demanat que l'expresidenta Francina Armengol comparegui com a testimoni.
L'exassessor ministerial ha demanat al Suprem la seva absolució de cara al judici per les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes des del Ministeri de Transports durant la pandèmia, que també assegurà la banqueta dels acusats a l'exministre José Luis Ábalos i a l'empresari Víctor Daldama. En el seu escrit de defensa, l'advocada demana que declarin com a testimonis l'expresidenta de les Illes, Francina Armengol, l'exministre de Sanitat i actual president de Catalunya, Salvador Illa, i el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska.
I el portaveu del govern, Antoni Costa, i el Partit Popular demanen explicacions a l'anterior executiu progressista per la confessió del comissionista Víctor Daldama. En un escrit judicial presentat per la seva defensa, reconeix que va cobrar comissions per la venda de material sanitari a les Illes Balears.
L'actual executiu considera que la confessió d'Aldama demostra que s'han saquejat doblers públics de la comunitat, com a mínim per manca de control de l'expresidenta Francina Armengol. El partit de govern, el PP, en boca del seu portaveu, Sebastià Sagreres, demana explicacions al PSIP per haver permès, diu, un espoli públic.
Exigim als partits socialistes de les Illes Balears que s'expliquin i que expliquin quins membres del Partit Socialista de Balears se varen beneficiar d'aquest repartiment de comissions.
La resposta socialista ha arribat minut després de la petició popular.
La número 2 del PSIP, en Rosario Sánchez, ha contestat al PP que en el marc del cas Mascaretes no s'ha citat encara cap socialista de les Illes, ni tan sols com a testimoni.
No, jo crec que això és un tema que ha de quedar claríssim i que se van fer auditories de tota la despesa que se va fer en Covid per part de la intervenció general, per part de la sindicatura de comptes, i amb tot això el resultat és que no tenim cap imputat, ni cap persona que hagi d'anar a declarar, citat per declarar, per tema de les mascaretes davant dels tribunals.
La portaveu parlamentària de Vots, Manuela Cañadas, considera que és un cas que afecta no només el PSIP, sinó la cúpula de Ferraz.
Está claro que no solamente es Aldama, Koldo y Ábalos, sino que ha sido Armengol, que ha mentido en una comisión de investigación aquí con las mascarillas, y detrás de todo, evidentemente, está siempre Sánchez y Zapatero.
En tot cas, per als socialistes, aquest assumpte d'Aldama és una cortina de fum per tapar l'enrenou que suposa la reobertura de la investigació pel cas Vida Islados, després que l'Audiència Provincial obligués el jutjat d'Eivissa a continuar investigant el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'adjudicació del vídeo promocional La Vida Islados durant la pandèmia i per coaccions a la interventora. El tribunal considera també que hi ha aspectes que només es podran dilucidar en un judici oral. Clàudia Roig.
L'audiència respon a dos recursos presentats pel Partit Socialista i per la interventora Marian Tur després que el jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa sobresegués la causa fa més d'un any. El tribunal avala el procediment d'emergència emprat en aquesta tramitació, però considera que s'ha de continuar investigant si hi ha delicte en l'adjudicació a l'empresa Fuera de Escena perquè no es va consultar altres empreses i no s'havia acreditat la seva solvència tècnica. També insta a continuar la instrucció per presumptes coaccions del president Vicent Marí a la interventora. La interlocutòria destaca que només es podrà dilucidar en un judici oral si existia relació directa entre Marí i les persones que formaven part de l'adjudicatària, entre elles una exregidora del PP, i també les coaccions i lesions psicològiques que presumptament va patir la interventora. El PSOE ha demanat explicacions a la presidenta del govern per tancar l'oficina anticorrupció que investigava aquest cas i demana la dimissió de Marí. Rubén Castro és portaveu del PSIP-PSOE.
No puede continuar ni un minuto más al frente de la institución Vicent Marí y además debe dar explicaciones. Pero no solo el presidente del Consell, sino también la presidenta del govern, Marga Proens, quien está acostumbrada a dar lecciones sobre corrupción, pero que ante un supuesto en el que envían a uno de sus principales cargos del Partido Popular a juicio oral, que está siendo investigado, en ningún caso está diciendo nada.
El PP assegura que està al costat de Vicent Marí. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
El Partit Socialista d'Eivissa sigue anclado en el pasado y en las tácticas que ya no le surtieron efecto en las elecciones pasadas. Se inventaron un supuesto caso de corrupción, un supuesto escándalo, utilizando una oficina administrativa que creó el govern balear de Francina Armengol para atacar a Vicent Marí, un candidato fuerte, un candidato querido.
Diu el PP que els socialistes no poden donar lliçons de moralitat i legalitat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:19, el govern ha iniciat una enquesta a la ciutadania per avaluar com els residents a les Illes Balears perceben el problema de l'habitatge per incorporar aquestes dades al futur observatori de l'habitatge.
Les dades que es recopilaran formaran part d'una operació estadística que té com a objectiu sondejar la conjuntura del mercat des del punt de vista de la demanda. Els principals resultats seran indicadors de necessitat i demanda segons tipus, millora i accés, propietat i lloguer, a més d'altres informacions relacionades com quina mena d'habitatge se cerquen o la capacitat financera. En relació amb aquest anunci, Jaume Grau, de l'Observatori sobre el Model de Ciutat Palma 21, assegura que l'enquesta també hauria de demanar als ciutadans quines possibles solucions volen a la qüestió de l'habitatge.
Sempre és bo que una enquesta tingui dues vessants. Una, de diagnòstic, després se li ha de demanar a la gent quines solucions hi vol. Si són solucions que se poden fer des del nostre govern, per exemple, en el tema d'estopatge de preus, o si se pot fer amb una introducció de més vivenda pública, quines són les solucions que vol la gent.
I més per Menorca, es concentrarà dia 18 de gener al Toro per defensar el dret dels residents a viure dignament.
L'accés a l'habitatge, la protecció de la pagesia com a garantia de prevenció del territori, la igualtat entre totes les persones i el dret a viure plenament en la llengua i la cultura pròpies són alguns dels eixos centrals del manifest. La concentració tindrà lloc a les 12:30. Esteve Barceló és la coordinadora general de Més per Menorca.
Amb motiu de sediar del poble de Menorca, enguany hem pensat donar una mica aquest caire reivindicatiu que hauria, pensant que hauria de tenir aquesta data per la gent de Menorca, i d'aquí que proposem aquesta concentració oberta a tots els col·lectius, entitats, persones i altres forces polítiques que s'hi vulguin afegir per defensar una mica els trets que ens caracteritzen com a poble i les principals problemàtiques que tenim avui en dia, com és, per exemple, el dret a l'accés a l'habitatge.
A més de la lectura del manifest, l'acte inclourà la participació d'artistes locals amb música i glossat per donar-hi un caràcter reivindicatiu i popular.
I en plana econòmica, avui han conegut el darrer informe de la Sindicatura de Comptes corresponent al 2023, any en què les Balears varen tancar amb un superàvit del 0,35% sobre el Producte Interior Brut i una reducció del deute de 290 milions d'euros. El responsable de l'òrgan, Joan Rosselló, veu favorable a la situació econòmica financera de la comunitat fa dos exercicis amb algunes excepcions.
Una de les més rellevants, segons el síndic major, repeteix cada any és la del Servei de Salut, on cada any hi ha entorn de 200 milions d'euros de despesa fet sense pressupost o sense un expedient. Una quantitat que perd importància en termes relatius perquè el pressupost del departament augmenta. Ara bé, hi ha un risc d'una mala gestió dels recursos. Malgrat aquestes dues qüestions, Rosselló ha incidit que la situació econòmica financera a les Balears és molt positiva d'ençà de l'any 2020.
Per exemple, el 2023 van acabar amb un superàvit de 0,35% sobre el PIB quan podien tenir un dèficit de 0,3. És a dir, que la situació és molt més favorable de la que podrien haver tingut. Després del 2023, seguint amb un procés que va també començar el 2020, s'ha reduït l'endeutament amb uns 290 milions d'euros aproximadament, el qual també és positiu per la comunitat autònoma, perquè ajuda a reduir la càrrega financera.
I els ciutadans alemanys destinaran de més 86.000 milions d'euros a vacances i viatges durant aquest 2026, segons xifres que ha donat a conèixer avui l'Associació Alemanya de Viatges.
Aquesta quantitat de doblets suposa un augment de la despesa en un 3% en relació amb l'any passat. Segons les previsions d'aquesta entitat, entre els alemanys augmentarà la demanda de creuers, viatges de llarga estància i les destinacions clàssiques de platja.
I el Consell de Govern ha donat llum verda a la creació de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, que se centrarà a combatre aquestes pràctiques il·legals en quatre àmbits: els allotjaments turístics, el transport, el comerç i també l'oci. L'objectiu, segons ha explicat la vicepresidenta segona, Maria Antònia Estarelles, és fer feina entre administració i cadascun dels sectors per analitzar la situació, cercar solucions i posar-les en pràctica per acabar amb una xacra que perjudica l'economia, especialment tots aquells que fan bé la seva feina.
La Mesa de Lluita contra l'Intrusisme serà un òrgan col·legiat d'assessorament suport i estudi en representant de totes les administracions implicades, els agents socials i els operadors econòmics. El primer pas serà fer un estudi de cada sector per establir quina és la situació i a partir d'aquí proposar mesures pràctiques i efectives. És la vicepresidenta Maria Antònia Estarelles.
Posar foco entre tots a uns problemes que ja són molt endèmics a dins el nostre, sobretot, sistema econòmic i que de veritat se posin mesures de correcció de totes aquestes pràctiques que fan malbé en aquells que aposten per estar a dins els processos legals i bueno, econòmics que estan regulats per diferents normatives.
A les Balears l'intrusisme afecta sectors estratègics com l'allotjament turístic, el transport, el comerç i l'oci. Segons denuncien els afectats i confirmen l'administració, aquesta oferta il·legal genera molt de perjudicis en tots els àmbits, ja que posen en risc l'equilibri territorial, la sostenibilitat medioambiental, l'accés als serveis públics, el benestar de la població resident i també la convivència. La mesa s'ha de constituir a partir d'ara en un termini màxim de 3 mesos.
El Consell de Govern també ha autoritzat avui les despeses de fins a 40.000 euros per obres d'emergència al FEIP de Can Misses pel desperfectes de la Dana el passat mes de setembre.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5 minuts per arribar a les 7:30, l'Associació d'Amics del Poble Sarauí comença la campanya del programa Vacances en Pau. L'entitat fa una crida per trobar famílies d'acollida per als nins sarauís durant els mesos de juliol i agost. L'estiu passat, un total de 36 infants passaren les vacances a les Illes Balears, mentre que enguany asseguren que hi haurà 34 menors repetidors.
Segons la presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, després de la pandèmia va haver-hi un canvi de tendència, ja que abans de la Covid-19 a les Balears venien en un centenar d'infants dels campaments de Tinduf. Rosselló assegura que també aquesta davallada en l'acolliment pot deure's a una qüestió econòmica.
Nosaltres fa 38 anys que el Finder de l'associació, bastant abans eren 200 infants que duem aquí a les Balears, la majoria a Mallorca, però també a Menorca i a Eivissa. I la crisi es va reduir i la pandèmia, com dèiem ara, pues, costa moltíssim.
El programa Vacances en Pau ofereix als infants sarauís l'oportunitat de sortir de les temperatures extremes del desert durant l'estiu i també passen revisions mèdiques, a més de conèixer una altra cultura i forma de vida.
I detectada per primera vegada a les Balears una nova variant de la pigota del simi. Es tracta de la variant Clade primer. Salut descarta que aquesta sigui més greu.
L'any passat es varen comptabilitzar 13 casos de la pigota del simi, segons les dades de la Conselleria de Salut. En el conjunt de contagis, 2022 va ser el pitjor any amb 216 casos a la comunitat autònoma. De fet, la incidència està mínima des de llavors. 15 casos en el 23, 16 l'any 24 i 13 l'any passat, dels quals 9 diagnòstics s'han produït en els darrers mesos.
L'Ajuntament de Palma assegura que ja revisa el problema en la calefacció del CEIP Aina Moi, que es queixen de temperatures per davall del 10 graus en horari lectiu a les aules del quart pis del centre. Una situació que la comunitat educativa considera insostenible perquè afecta, diuen, el benestar general i la salut dels menors i dificulta la feina dels docents.
Segons la regidora d'Infraestructures de Cort, Belén Soto, diversos tècnics de l'Ajuntament han visitat avui a primera hora el centre i ara estan a l'espera de l'informe amb el resultat de la revisió.
Esta mañana a primera hora han ido los técnicos y todavía no me han pasado lo que es la información concreta, pero han ido a primera hora a mirarlo, o sea, a hacer una revisión previa.
I entra en vigor aquest dissabte, a partir de demà, la reforma circulatòria al centre de Porreres, que afecta tres carrers principals que canvien de direcció. L'Ajuntament assegura que els canvis s'han fet per afavorir la mobilitat de les persones que van a peu i també el trànsit rodat. Hi ha comerciants i veïnats, però, que hi estan en contra.
Els canvis afecten tres dels carrers més cèntrics del poble. Són el carrer de la Santa Creu, el de l'Almoina i el de el Prevere Agustí Font. Mentre alguns ja s'hi començaven a besar, n'hi ha d'altres, sobretot comerciants, que pensen que si s'elimina l'accés als vehicles per l'entrada de Palma al centre, els negocis se'n veuran afectats.
Jo ara m'he donat compte, però per ara ho fan molt bé. No tenim poc de paciència.
Hombre, ara això és una cosa nova i fins que no hagin agafat ritme, ben per també és que no.
Hombre, anirà millor per llevar cotxes del centre, però en els residents aquest canvi tampoc no mos ha acabat d'agradar.
Seria més bé que poguessin venir, perquè la gent que ve de fora voldria més que vingués per amunt i pogués venir cap a la plaça almenys.
L'Ajuntament assegura que perquè la gent visitant tingui bo de trobar el centre, milloraran la senyalització. Així ho explica la batllessa de Porreres, Xisca Mora.
Nosaltres hem comanat des de la regidoria de comerç que jo gestiono tota una senyalítica urbana perquè la gent que pugui entrar a dins el poble pot sàpiga cap a on ha d'anar, on ha centre comercial, on ha centre del poble.
La reforma circulatòria, assegura l'Ajuntament, cobrarà més sentit quan es construeixi la ronda. La previsió és que les obres comencin d'aquí a mig any.
I segons Endesa, la darrera incidència de tall de subministraments elèctrics a Campana que va tenir lloc ahir vespre es va complicar per un pal d'electricitat que va caure i es va incendiar part de la línia de mitja tensió. L'Ajuntament es queixa dels talls constants des de banda de festes sense avís previ.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern rebutja el nou sistema de finançament i avisa que acudirà als tribunals si obliga a pujar impostos.
La presidenta del govern, Marga Proens, denuncia a les xarxes socials que la proposta del Ministeri d'Hisenda que assigna 412 milions d'euros més a l'any a les Balears menysprea la comunitat i amenaça l'autonomia fiscal. El portaveu, Antoni Costa, adverteix que la principal línia vermella és qualsevol intent d'imposar una pujada d'impostos, especialment el de successions i donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
El Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA per eliminar, segons la ministra Maria Jesús Montero, les desigualtats actuals. Ara és un 50% en els dos casos. El Consell de Política Fiscal i Financera s'ha convocat per dimecres que ve.
Condemnada a 17 anys de presó, la dona que va matar la seva tia de 91 anys i la va ficar en una maleta a Sineu.
L'acusada ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia i ha reconegut el delicte d'homicidi agreujat que se li imputava. Els fets varen passar l'abril de 2024. La dona va intentar simular una mort accidental per enganyar els serveis mèdics i la policia.
Coldo García demana ser absolt pel judici del cas Mascaretes i sol·licita que testifiquin el president català Salvador i el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i Francina Armengol.
L'exassessor de José Luis Ábalos ha presentat un escrit davant el Suprem en què exposa que sense delicte no hi ha responsabilitat. Coldo, que s'enfronta de 9 anys i mig de presó, demana com l'exministre l'absolució.
L'Associació d'Amics del Poble Saragüí fa una crida per trobar famílies d'acollida per als nins saragüís aquest estiu.
L'estiu passat, un total de 36 infants passaren les vacances a les Balears amb el programa Vacances en Pau, mentre que enguany seran 34 els que repetiran. D'ençà de la pandèmia, explica la presidenta de l'Associació Catalina Rosselló, hi ha hagut un canvi de tendència.
Nosaltres fa 38 anys que el founder de l'associació, bastant abans eren 200 infants que duem aquí a les Balears, la majoria a Mallorca, però també a Menorca i a Eivissa. I la crisi es va reduir i la pandèmia, com deim ara, pues, costa moltíssim.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha conversat amb la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor, Edmundo González.
Sánchez els ha traslladat la seva disposició a intervenir per una transició democràtica al país. Així ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, en què ha dit que Espanya dona suport a una transició pacífica, dialogada i democràtica a Veneçuela, liderada pels mateixos veneçolans.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem també que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que va estar informat en temps real el dia de la dana, ja que va intercanviar 23 missatges amb l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El tècnic del Reial Mallorca, Jago Barrasate, treballa ja amb l'equip de cara a treure aquest diumenge un 11 competitiu davant Rayo Vallecano, Toni Tenerife.
I és que les baixes per lesió d'Antonio Rayo i Manu Morlanes forcen el tècnic de Berriatú a prendre decisions apurades i arriscades. Una d'elles que torni la titularitat Omar Mascarín malgrat les poques sessions d'entrenament que ha fet per mort de la Copa d'Àfrica. Davant un Rayo Vallecano molt irregular, cal sumar els 3 punts per oblidar el més aviat possible la desfeta produïda 7 dies abans a Palma davant Girona. El partit jugarà aquest diumenge a les 2 a l'Estadi de Vallecas i també, com no, a la sintonia d'Iveta Ràdio. Per altra banda, el passat 4 de gener es va complir una dècada de la propietat nord-americana al Real Mallorca després de que Robert Sarver va adquirir l'entitat Outklassen. Amb una inversió que ronda els 100 milions d'euros, el club es vol estabilitzar a primera. Xavier Ginestra, periodista i professor a la Universitat de Vic, ha fet un estudi de l'evolució del Real Mallorca en la propietat americana. L'escolta.
Quan una propietat nord-americana arriba a un club europeu, el que sí que hi ha, des d'un punt de vista de concepte empresarial, és que aquell club ha de començar a entendre que el que fa no és produir esport, sinó produir entreteniment. Uh-huh. I la propietat americana s'ho mirarà d'aquesta manera, perquè és la seva única manera que han entès l'esport des de sempre als Estats Units. I això amb el Mallorca es veu.
El partit de jugarà, recordin, el Mallorca-Rayo Vallecano, aquest diumenge a les 2, a l'Estadi de Vallecas, i també a la sintonia, com dit abans, d'Iveta Ràdio. A les 9, per cert, s'avança un partit corresponent a la 19a jornada primera i d'interès pel Real Mallorca, el Getafe Real Societat. De la Supercopa, recordar que aquest diumenge jugarà a Jeddah la final d'aquesta competició entre el Real Madrid i el Club Barcelona, recordant que semifinals. En dimecres, el Barça va apallissar l'Atlètic Club de Bilbao, el va superar per 5-0, i ahir el Real Madrid, en el derbi de Kids Madrileños, va derrotar l'Atlètic de Madrid per 2-1. Dinovena i darrera jornada, la primera volta al grup segon de la primera federació amb l'Eau d'Eivissa, que aquest diumenge a les 12 tractarà de sortir de la zona d'accés on es troba després de la derrota 0-1 davant del Dense. El rival, un Cartagena que et sisa amb 27 punts. Parla Miguel Álvarez.
És uno de los equipos que creo que en casa, bueno, su fútbol asociativo es potente. Es un muy buen equipo, con buena plantilla, entonces hay que preparar el partido bien y lo hemos preparado como siempre. Ni más ni menos, llevamos la semana anterior también. Y las anteriores, claro.
Álvarez podria disposar per aquest partit del davanter Mats Svensson, cedit pel Casa Pia de la primera divisió portuguesa. 17 a la jornada primera amb l'Illes Balears Palma Futsal, que visita demà el pavelló Vista Alegre per jugar davant Córdoba, equip que està a la zona teva de la classificació amb 21 punts pel 27 del Palma, que recordem és quart a la classificació. Després de golejar 8-4 a Manzanares, els d'Antonio Badillo volen perllongar aquesta bona dinàmica de resultats amb un altre triomf en una pista, en principi, complicada. Escoltam a Mateus Malla, abans de partir cap a terres andaluses.
Tenemos que sumar tanto dentro de casa como fuera también, porque, como ha dicho, está mucho igualada y nosotros tenemos que seguir sumando lo máximo de puntos posible para classificar bem para os playoffs e ligar bem também para jogar esses partidos.
Per acabar la segona divisió, demà, 14a jornada, la 1 juga l'Avanza Jaén Gasifreta Atlètic a l'Olivo Arena, un partit en el qual ja no serà present l'Ala Miguel León, que ha rescindit el seu contracte a l'entitat de Vila. En bàsquet ja estem a la 16a jornada, primera federació, amb un partit que s'avança demà. A les 7 es juga a Terres Càntabres el grup Alega Cantàbria Palmer Bàsquet. Sentim a Juan I Díez, tercer tècnic en el que duia temporada del Palmer Bàsquet.
Por supuesto, tengo ilusión. Cuando me lo han dicho así a bote pronto, me he ilusionado mucho. Creo que es una oportunidad enorme para mí y creo que soy un privilegiado también, ¿no? Y estoy muy agradecido. Aunque sabemos, ¿no?, la circunstancia en la que estamos, pero yo lo tomo con mucha ambición.
I pel diumenge, dos partits a les 6. Fibu i Palma, Estudiantes, i Tizona Burgos, Este de Menorca. En quant a la Lliga Challenge, 15a jornada per un azul marino topodros i que vol superar el rècord de partits guanyats de forma consecutiva en la categoria i que té en aquest moment el Leganés, un títol que va aconseguir la passada temporada. Rat demà a les 7, la visita del Castelló, que és desè amb 4 triomfs i 9 derrotes. Un rival a priori molt assequible per les jugadores que prepara Alberto Antunia, el que sentim.
El récord, obviamente, estaría genial, pero estaría genial porque significaría que ganamos, que acaba la primera vuelta imbatido, que logramos algo que no ha conseguido nadie, pero sería anecdótico, ¿no? Obviamente, se celebraría como una victoria más y empezaríamos a pensar en Ardoy. Yo creo que ha sido una semana normal. Yo, ayer creo que decía que... Yo creo que una o varias jugadoras seguro que no saben ni que hay un récord.
A la segona federació, Clas Sant Antoni rep de mala set la visita del motor aquí, que només suma 3 triomfs en Lliga i que ara mateix frega les places de descens. Parla de prèvia el tècnic del conjunt de Sant Antoni, Josep Maria Barrocal.
Mataró és un equip que té poques victòries, però que ha competit molt millor que les victòries que té en molts partits. Ara han fixat el Tomaic, crec, un pivot que crec que els ajudarà. I bé, com sempre, amb ganes de jugar a casa, però amb molta responsabilitat, sabent la dificultat del partit i sabent que cal jugar 40 minuts. Tenen talent, tenen punts, Mataró.
El Sant Vicent vol sumar la desena victòria en Lliga a l'espera de la Rada de Gandia i Castelló. Equips que amb 10 triomfs encatxalen la classificació. I tancam amb vòlei amb la Copa Príncep. I és que ahir, aquesta matinada, victòria agònica del Mallorca vòlei Palma en el debut davant el Tèxtil Tan Santanderina. Els càntabres van avançar dues vegades, però els palmesans van reaccionar per forçar el cinquè set i acabar imposant-se. Triomf de caràcter, sense cap dubte, Antoni La Rosa com a màxim anotador amb 22 punts. Demà, duel contra el Barça Voleibol en l'últim partit de la fase de grups. Es jugarà a partir de les 9:30 del matí i el guanyador jugarà a l'hora baixa les semifinals de la Copa Príncep. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha conversat amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor, Edmundo González. Sánchez els ha traslladat la seva disposició a intervenir per una transició democràtica al país.
Espanya dona suport a una transició pacífica, dialogada i democràtica a Venezuela, liderada pels mateixos veneçolans, ha dit Sánchez en un missatge X. El president també ha indicat que el seu govern vol acompanyar el país en aquesta nova etapa.
Tot això quan el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha conversat avui amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. És el primer contacte oficial entre els dos països després de l'atac a Venezuela i la captura de Nicolás Maduro.
En la conversa, que s'ha allargat durant mitja hora, tots dos representants han tractat la situació de Venezuela i també la crisi d'Ucraïna i la guerra a Gaza.
I ja són a l'estat els 5 espanyols que ha alliberat Venezuela. Tots es troben en bon estat de salut, segons ha explicat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista avui a Televisió Espanyola.
Assegura que fa mesos que hi ha negociacions amb el govern de Caracas per alliberar els espanyols i que ara se n'han obtingut els fruits.
Hoy es un día feliz porque hay 5 compatriotas que ya vuelan en estos momentos y van a llegar a Barajas si todo va bien y no hay retraso del vuelo, porque ya están en él a la 1:15. Llevábamos muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación. Ya es una realidad.
Els espanyols fins ahir presos a Venezuela han estat més d'un any internats, a excepció d'un periodista arrestat aquest estiu passat. A més dels espanyols, també ha quedat en llibertat l'excandidat presidencial Enrique Márquez, que va ser arrestat pocs dies després de la investidura de Nicolás Maduro fa just un any.
Al país, la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expressat la seva lleialtat a Maduro.
Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado. Tenemos lealtad con la primera combatienta, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su patria.
Rodríguez vol així continuar navegant entre dues aigües, el chavisme i les aspiracions de Donald Trump, que ha confiat en ella per dirigir el país enmig d'aquesta situació.
Però, tot i aquestes paraules, el president nord-americà ha assegurat que ha cancel·lat una segona onada d'atacs a Venezuela per la col·laboració de Caracas. A les seves xarxes socials, el president Donald Trump ha reconegut el gest del govern ara liderat per Delcy Rodríguez d'alliberar un gran nombre de presos polítics com a mostra de la seva recerca de pau.
I els països de la Unió Europea han donat suport per majoria a la signatura de l'acord amb Mercosur, que s'espera que s'oficialitzi en els pròxims dies. Espanya ja ha votat a favor, mentre que França, Hongria i Polònia ho han fet en contra, com estava previst. Itàlia s'ha de cantar finalment pel sí, després de canviar de posició.
El pacte neix en l'oposició al sector de pagesos i d'agricultors que creuen que els productes importats de l'Amèrica Llatina els faran la competència perquè seran més barats amb la retirada dels aranzels. El portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Gà, ha alertat de les conseqüències, diu que es vendran fruites, verdures, làctics o carn en unes condicions que no permet la Unió Europea a cap dels estats membres.
El consumidor podrà comprar taronges que tenen residus de productes que aquí els pagesos fa 30 anys que no en poden. Això beneficien el consumidor, no el perjudica. Sí, serà més barat o millor. Sí, però no. Millor més de fer càncer.
Segons Unió de Pagesos, els productes més perjudicats seran els cítrics, les fruites de temporada, la carn de boví, la llet, els ous i l'arròs poble. Per aquest impacte i d'altres que encara desconeixen, el sector viu l'acord amb incertesa, com ha ratificat Jerònima Bonafé, que és la dirigent de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries de les Balears.
Permetrà, en clau d'exportació, per exportar més cap a aquests països, però, clar, en el sector li queden moltes dubtes de lo que pot entrar aquí de països tercers que no produeixen en les mateixes condicions que s'exigeix a Europa.
De moment, el sector agroalimentari de les illes no s'ha mobilitzat, com sí que ha passat a la península i en alguns països europeus, tot i que Joan Gà, d'Unió de Pagesos, creu que és necessari visibilitzar el malestar. Per tant, no descarta que pagesos i agricultors surtin al carrer.
I Rússia ha atacat Kiev amb un míssil supersònic i ha deixat al manco 4 morts. També hi ha una vintena de ferits.
Moscou ha confirmat un atac massiu en resposta a l'atac terrorista, diu, contra la residència de Putin. El bombardeig ha ocasionat danys en infraestructures i talls d'electricitat i aigua en diferents àrees de la ciutat.
I en plana estatal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que va estar informat en temps real el dia de la Dana, ja que va intercanviar 23 missatges amb l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, entre les 8 i les 11 i mitja del vespre de dia 29 d'octubre del 2024, en què la Dana va deixar un total de 230 morts a la Comunitat Valenciana.
Feijóo ha declarat durant més de 5 hores per videoconferència al seu despatx del Congrés i ha reconegut que es va confondre quan va dir davant els mitjans de comunicació que va estar informat des del dilluns, el dia previ a la Dana, ja que ell volia dir dimarts i dimecres, i assegura que ell mateix ho va aclarir des d'un principi. El líder dels populars també ha dit que el president del govern central, Pedro Sánchez, va influir en la decisió de no declarar l'emergència nacional.
He podido confirmar que a las 19:59 le mando el primer mensaje al señor Mazón, eso constaba en los autos, y me pongo inmediatamente a disposición en lo que pueda ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana.
Per part seva, el PSOE ha demanat la dimissió de Feijóo per mentir, diuen, sobre els missatges que va intercanviar amb Mazón el dia de la Dana.
La secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, ha acusat Feijóo de mentir a les víctimes per salvar-se ell.
Exijo al señor Feijóo que pida perdón a los familiares de las víctimas fallecidas en esta Dana. Exijo al señor Pérez Llorca que pida perdón a las víctimas por una cosa muy concreta, la mentira de Feijóo y las mentiras del señor Mazón.
La compareixença com a testimoni s'ha fet a través de videoconferència, ja que s'ha acollit a una prerrogativa que tenen els diputats per declarar d'aquesta manera si ho prefereixen. Ara ve l'acusació popular a sol·licitar que fos presencial, ja que ell declara pel seu paper com a president del PP i no per ser diputat. L'advocada Mamen Peris ha criticat la decisió de Feijóo, que interpreta com una nova ofensa a les víctimes.
Realmente debe interpretarse restrictivamente, porque son privilegio. Si alguien tiene miedo de pasar este paseillo, pues es su problema. Pero una persona, cualquier testigo, testigos o familiares de las víctimas han tenido que pasar este paseillo, que es muy digno cuando uno viene a decir verdad.
I una jutgessa de Madrid cita a declarar dia 5 de febrer Santos Cerdán, acusat de mentir en la comissió del cas Koldo al Senat.
L'acusen d'un delicte de fals testimoni perquè, segons sostenen, hauria faltat de manera substancial a la veritat en la seva intervenció de dia 20 d'abril del 2024 al Senat per desvincular-se de l'exassessor del Ministeri, Koldo García. La investigació començà el mes d'octubre passat arran d'una querella d'Azioir. La compareixença de Cerdán al Senat va tenir lloc un any abans que renunciés al seu escó del Congrés.
Una persona ha mort i el Manco, 9 més han resultat ferides després d'una explosió en un edifici de la barriada de Carabanchel a Madrid. L'explosió ha causat el col·lapse de la coberta de la finca, segons ha informat el Servei d'Emergències de Madrid.
Un total de 32 habitatges han estat desallotjats i, segons els bombers, els veïnats no podran tornar a casa seva durant 2 o 3 dies perquè s'investiga si la infraestructura de l'edifici ha pogut resultar afectada. De moment, se'n desconeixen les causes, però hi ha indicis que podria ser una explosió de gas. Inma Sanz és la primera tinent de balda de l'Ajuntament de Madrid.
Hay una afectación importante a ese edificio, hablamos de un edificio de 4 plantas, es en la 4ª donde se ha producido este suceso y ya digo, con toda la prudencia del mundo, en estos momentos no parece que haya personas atrapadas.
I els Mossos d'Esquadra investiguen com a cas de violència de gènere dua a un cas que s'ha donat a Calella, Barcelona, per l'agressió a la seva parella i a la mare d'ella. Una d'elles es troba en estat greu, l'altra dona es troba en mort cerebral. Tot això quan s'ha detingut un home de 84 anys per apunyalar una dona a l'abdomen, en aquest cas a Pamplona.
Ha estat un agent de la policia foral que estava fora de servei que ha reduït i detingut aquest divendres un ancià després d'agredir una dona de mitjana edat al carrer. La víctima ha resultat ferida de diverses consideracions i l'han traslladat a l'Hospital Universitari de Navarra. La policia ha confirmat que la víctima i el suposat agressor es coneixien, però no han precisat si es tracta d'una agressió masclista.
En el cas de Calella, se cerca el presumpte autor. Aquests dos casos s'investiguen com a violència de gènere. En cas de confirmar-se, podrien sumar-se els dos casos, però en aquest cas dues víctimes mortals que ja s'han donat en aquest 2026. Són les 7:51, moment per la cultura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És divendres i això vol dir que és dia d'estrenes cinematogràfiques. Han començat l'any i això vol dir que gairebé cada setmana les cartelleres tindran pel·lícules que opten a premis. Les repassam amb Victòria Morell.
Comença la cursa cap als Oscars, que són els darrers al març, però abans tindrà moltes altres dates assenyalades. La primera, aquest diumenge, al Globus d'Or.
Vas a fer un show de 1000 diamonds. Una experiència de 1000 diamonds. Lightning and
Thunder! Todas las entradas... I precisament aquesta setmana s'estrena Song Sung Blue, Canción para dos. La seva protagonista, Kate Hudson, és candidata al Globus d'Or a millor actriu de comèdia i musical. Entre el repartiment també hi ha altres noms de luxe, com ara Hugh Jackman o Michael Imperioli. La pel·lícula, basada en una història real, mostra dos músics de poca fortuna que es llencen a formar una banda tribut a Neil Diamond i alhora s'enamoren.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio.
I si sou del tipus de cinèfil o cinèfila que cada mes llegeix carrières de cinema i té el carnet del Cinema Ciutat, tal vegada vos agradarà la pel·lícula Nouvelle Vague. La dirigeix Raika Linklater i narra la història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès per excel·lència. I en particular, il·lustra com devia ser el 1959 la producció de la pel·lícula icònica Al final de l'escapada de Jean-Louis Godard.
Bienvenidos al taller. Totalmente automatizado, totalmente modernizado. Es Navidad con solo pulsar un botón.
I pensat pel mes menuts de la casa, una pel·lícula sobre el Pare Noel? Tot i el final del Nadal, aquesta qüestió ofereix incontables possibilitats argumentals. En aquest cas, Missió Santa, Yo-Yo al rescate, és el punt de partida del disgust d'un elf que just acaba d'aconseguir la seva feina somiada al taller del Pare Noel. Però resulta que han substituït el barbut per un holograma i un atac informàtic l'ha fet desaparèixer. La incògnita, per tant, és si el podran localitzar.
I aquest cap de setmana també s'estrena Renta al Family i La cronologia de l'agua. Aquesta, però, és una setmana amb poques novetats. La propera sí que n'esperen moltes més en aquesta cursa pels Oscars, pels Goya i per la resta de premis cinematogràfics. I del cinema per la mare dels actes de Sant Antoni. Més d'un centenar d'activitats formen part del programa de Sant Antoni d'enguany a Menorca, Ciutadella. La llei de protecció animal obliga a un canvi de tradició, Pere Gibert.
Ciutadella no podrà fer enguany el tradicional sorteig del port de Sant Antoni arran d'una denúncia del partit animalista PACMA i en compliment de la normativa vigent sobre benestar animal. Com a alternativa, l'Ajuntament, el Patronat de l'Hospital Municipal i l'Associació de Familiars de la Residència Geriàtrica organitzaran una festa de porquejades elaborades a partir del porc negre de Sant Antoni. Els productes obtinguts seran rifats i una part es destinarà als residents del centre. Escoltam la regidora d'Atenció Social i Joventut, Núria Pons.
La part de la sanció era que es rifava un animal viu. Però, bueno, els temps canvien, ens adaptam i jo crec que en aquest sentit han fet un afegit i una millora.
La ciutadania en té opinions diverses.
L'animal acaba mort igual. Per tant, sembla que no té cap sentit.
Bueno, les tradicions jo troc que han de canviar. I el pobre animalet, mira, jo quasi no em menjo de carn i troc que està molt bé que ho canviïn.
A Ciutadella, la Fira de Sant Antoni tindrà lloc del 16 al 18 de gener. Divendres 16 se celebrarà l'acte institucional amb el pregó de l'historiador Marc Pellicer Benejam i dissabte 17 la missa solemne i la processó dels Tres Tocs. El Consell de Menorca també ha presentat el programa d'activitats de Sant Antoni i destaquen el concert de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, acompanyada de veus líriques menorquines, i la conferència de l'economista Marcos de Quinto. Escoltam Joan Pons Torres, conseller de Cultura de Menorca.
Per abordar un dels grans reptes que tenim els menorquins damunt la taula, com és l'habitatge.
El programa de Sant Antoni d'enguany suma més de 100 activitats.
I al port de Pollença ja tenen el pi de Sant Antoni tallat i a punt per dia de set. Enguany fa 24 metres de llargària i és dels més grossos que s'han triat per la festa. Avui matí l'han deixat preparat a la finca de Formentor.
Desenes de veïnats han anat a primera hora a la finca de Formentor per triar i tallar el pi de Sant Antoni, una cita que molts tenen marcada al calendari.
Ben cada any, aquest any va ser super especial perquè me van diagnosticar ELA. Però a mi m'agrada, m'ha de ser un xirimier i ell sap vellador de Vall de Bot i jo això no me'l puc perdre.
És un dia especial per tots i molt encanta aquest dia i és l'inici de la festa.
La tradició des d'antigament és l'Olla d'Estran, des de Motosserres.
En una hora han aconseguit tallar el pi i el més important, que caigués en la trajectòria esperada i conservant el brancatge.
Té bona remera, té la cruixa suficient, és alt, si mateix, i que crec que estarà bé.
Després l'han arrossegat amb l'ajuda del tractor fins a la part baixa de la muntanya on ha tocat pelar la soca. Joan Aina Campomà és la delegada municipal del Port de Pollença.
Tot ha anat beníssim perquè no ha hagut cap incidència i bé, i ara mos toca acabar de pelar-lo i veure que realment en el final... I després comptarem quant de metres fa.
Demà ja tindran un tast de la festa amb la celebració del primer pi infantil a Cala Sant Vicenç.
Aquesta hora, al Teatre Maruja Alfaro de Palma comença la 12a edició del torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Enguany, l'eix central de totes les obres és l'amor.
Les semifinals seran avui i demà i la gran final està prevista dia 18 de gener a les 7 del vespre. Tot el Teatre Maruja Alfaro, l'antic Teatre Maiterra de Palma. Les quatre obres seleccionades les han escrit Alfonso Morillas, Carme Serna, Marina Nicolau i Miquel Ferrer. Veuran com dos actors o actrius fan una lectura dramatitzada del seu text. La identitat de qui interpretarà cada obra es coneixerà només unes hores abans de l'inici. Segons ha explicat el director del torneig, Toni Gomila, la moda joventut és l'eix central dels textos.
Són una nova primavera, perquè parlen d'amor, parlen de parella, parlen de la tragèdia de l'amor, parlen del goig de l'amor. Hi ha textos divertits, textos profuns, textos més que semblen més lleugers, però tenen un rerefons molt interessant. I tots parlen de la manera com el jovent descobreix l'amor, s'enfronta amb l'amor, té els desenganys amorosos...
Canto esta canción que celebra la vida y
I aquest que sentiu és En la rampa de salida, un dels temes inclosos al disc de Miguel Ríos, El último vals, que en aquest moment, quan falten pocs minuts per les 8, està a punt de presentar a l'Auditorium de Palma.
És un concert que plega els seus seguidors més fidels, que han seguit la trajectòria al llarg de 6 dècades de qui consideren el pare del rock espanyol. Prèviament, TV3 Notícies ha pogut conversar amb Miguel Ríos, que ha dit que les seves cançons parlen dels temes de sempre, però que l'último vals s'afegeix al repertori dels seus temes més clàssics.
Esto va de amores, perdidos, y es más, va más de desamor que de amor. Muchas canciones que haga... He hecho un repertorio casi imbatible y las nuevas canciones les cuesta mucho más trabajo llegar, ¿no?
Hay muertos antes de morir y según contaba el gran Vicente, Carte se siente mal porque le incineran.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres, dia 9 de gener. El govern rebutja el nou sistema de finançament i avisa que acudirà als tribunals si obliga Toni Mateu a pujar impostos.
La presidenta del govern, Margà Provenç, denuncia a les xarxes socials que la proposta del Ministeri d'Hisenda, que assigna 412 milions d'euros més a l'any a les Illes Balears, menysprea, assegura la comunitat i amenaça l'autonomia fiscal. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, adverteix que la principal línia vermella és qual vol intent d'imposar una pujada d'impostos, especialment el de successions o el de donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
El Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA per eliminar, volien dir, segons la ministra Maria Jesús Montero, les desigualtats actuals. Ara és un 50% en tots dos casos.
Condemnada de 7 anys de presó la dona que va matar la seva tia de 91 anys i la va ficar en una maleta sin neu.
L'acusada ha arribat a un acord de conformitat en la fiscalia i ha reconegut el delicte d'homicidi agreujat que se li imputava. El fet se varen ocórrer l'abril de l'any 2024. La dona va intentar simular una mort accidental per enganyar el servei mèdic i també la policia. Eduardo Luna és l'advocat de la defensa.
Que se han tenido en cuenta las circunstancias de mi cliente, pues que era una persona de cierta edad, que no cometió el hecho buscando un ánimo de lucro o algún ánimo espurio detrás de los hechos, sino que simplemente fueron un cúmulo de circunstancias por temas psicológicos.
Una ciclista resulta ferida greu en ser atropellada per un autobús del tip a la plaça d'Espanya de Palma.
L'accident s'ha produït avui hora baixa quan el vehicle iniciava la marxa amb el semàfor al seu favor. El servei d'emergència s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets, han atès la víctima i l'han traslladat a Son Espases. La policia local ha obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes d'aquest atropellament.
Coldo García demana ser absolt pel judici del cas Mascaretes i sol·licita que testifiquin el president català Salvador Illa, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i l'expresidenta del govern de les Illes, Francina Armengol.
L'exassessor de José Luis Ábalos ha presentat un escrit davant el Suprem en què exposa que sense delicte no hi ha responsabilitat. Coldo, que s'enfronta de 9 anys i mig de presó, demana, com l'exministre, l'absolució.
I l'Associació d'Amics del Poble Saragüí fa una crida per trobar famílies d'acollida per als nins saragüís aquest estiu.
L'estiu passat, un total de 36 infants passaren les vacances a les Illes Balears amb el programa Vacances en Pau, mentre que enguany en seran 34. D'ençà de la pandèmia, explica la presidenta d'aquesta entitat, Catalina Rosselló, hi ha hagut un canvi de tendència.
Nosaltres fa 38 anys que el Finder de l'associació, bastant abans, eren 200 infants que duem aquí a les Balears, la majoria a Mallorca, però també a Menorca i a Eivissa. I la crisi es va reduir i la pandèmia, com dèiem ara, pues, costa moltíssim.
El govern inicia una enquesta a la ciutadania per avaluar com els residents a les Illes Balears perceben el problema de l'habitatge.
Les dades que es recopilaran formaran part d'una operació estadística que s'incorporarà al futur Observatori de l'Habitatge i que té com a objectiu sondejar la conjuntura del mercat des del punt de vista de la demanda.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha conversat amb la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor, Edmundo González.
Sánchez els ha traslladat la seva disposició a intervenir per a una transició democràtica al país. Així ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, en què ha dit que Espanya dona suport a una transició pacífica, dialogada i democràtica a Veneçuela, liderada, ha dit, pel mateix or veneçolans.
Tot això quan els 5 presos alliberats espanyols ja han arribat a Madrid. Arribem així a les 8.